Aquí comença el Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer. Programa d'esports on t'ho expliquem tot. Acerca-te-li.
Levanta el Barça al pie de Lleida. La 15ª Supercopa de España.
Anticipa Koundé de la mitja lluna, l'estripa Koundé. Gol, gol, gol!
Al cielo de la Cartuja. La levanta el Barça de Hansi Flick.
Aixeca la copa, confeti, focs artificials.
Con esa liga que ara levanta Rafinha, el capità del cielo. Con esa copa, con esa Supercopa.
Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.
Què tal? Bon dia, benvinguts al Què t'hi jugues. És dilluns, és 14 de juliol, dia en què aquí a Ser Catalunya iniciem ja la programació d'estiu, fet que a nivell Què t'hi jugues es tradueix en que, no patiu, a les 12 seguirem sempre acompanyant-vos al llarg de tot l'estiu, però ja reduïm una miqueta la nostra durada, serà fins a la 1 del migdia, a la 1 agafaran ja el relleu els companys de l'Explash. Però no patiu, que a les 12, cada dia de dilluns a divendres, durant tot l'estiu, sense que faltem cap dia, estarem els del Què t'hi jugues acompanyant-vos per explicar-vos per on passa l'actualitat del món de l'esport. Avui, 14 de juliol, en un dilluns, que és el dia en què, per exemple, us explicarem que el Barça farà el primer entrenament de l'any 2, Hansi Flick. Un entrenament aquesta tarda on Hansi Flick ja començarà a treballar per preparar aquesta segona temporada del tècnic alemany al capdavant del Futbol Club Barcelona. Per cert, de seguida l'Adrià Soldevila ens explica com està l'assumpte Ter Stegen. Hi ha certa tensió, però sembla que es comencen a moure algunes cosetes. Tot en un Què t'hi jugues en parlem i molt també de la majoria d'edat de Lamine Yamal, on si tenim temps al final del programa viatjarem fins a Islàndia i, és clar, un dilluns de Què t'hi jugues on valorarem, i per aquí començarem, aquest Chelsea que s'ha proclamat campió del primer Mundial de Clubs de la història. Som-hi!
Què t'hi jugues al migdia? És la nostra sintonia. L'esport sona diferent amb la força de la gent. El sí que saps que la lia. Ser Catalunya t'activa. Informació i alegria. La ràdio és un referent. És emoció, sentiment. La nostra forma de vida.
Doncs per tancar ja la carpeta d'aquest primer Mundial de Clubs, un torneig que futbolísticament no ha deixat gaire coses pel record, és un format que pot ser interessant, que s'hauria d'anar treballant i polint molts detalls, sobretot el que fa el calendari, pel que fa al calendari, perquè està encabit amb pinces dins un calendari ja sobrecarregat i que fa que, per exemple, doncs el PSG, que va perdre-hi la final, d'aquí menys d'un mes, el 13 d'agost, ja jugui el primer títol oficial de la temporada, la Supercopa Europa, davant del Tottenham. Un PSG que ahir, de forma sorprenent, va caure derrotat amb justícia davant del Chelsea, d'Enzo Maresca a la banqueta i de Cole Palmer sobre la gespa. Marc Barraca, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Flaqui.
Va ser una final sorprenent perquè el descans ja estava sentenciada. 3-0 van guanyar els anglesos.
Un contundent 3-0, ho acabes d'explicar, del Chelsea, d'Enzo Maresca al Paris Saint-Germain, amb un meravellós Cole Palmer. Doblet i un gol de João Pedro, que tant li agrada al Bermúdez. Van sentenciar el partit abans del descans i es van coronar com el primer campió del Mundial de Clubs. El PSG, que només havia encaixat un gol en tot el torneig, ahir en va rebre 3 en 45 minuts. L'equip parisenc ja no pot aspirar a guanyar el septet i Luis Enrique va dir-ne una de les seves en acabar el partit. El tècnic asturià diu que són subcampions, no perdedors, i parla d'una característica que té des de fa molts anys.
Perdedor no, aquí no hay perdedores. Un subcampeón es muy diferente. Perdedores en la vida es el que se rinde, perdedores el que no se levanta. Aquí, en el deporte de alto nivel, no hay perdedores. Gracias. Nada, es muy bonito saber y se sabe en los momentos delicados quién está a tu lado, quién no. Yo tengo una característica que tengo desde hace muchos años, desde que era muy jovencito. No tengo ningún problema, puedo caer mejor o peor, eso no lo puedo controlar, ni lo quiero controlar, pero tengo la suerte de caer muy bien a todas las personas que me conocen. No sé si estoy siendo demasiado egocéntrico, però bueno, lo digo, no passa nada.
Doncs Luis Enrique, sempre amb el seu tradicional taranà, també en aquesta reprensa posterior a aquesta final, el seu PSG ha fet història aquesta temporada, campió de la Champions i campió de tots els títols que han jugat a França. Encara aspira a dos títols més, però no podrà jugar o no podrà completar aquest 7-7 després de perdre aquesta final del Mundial de Clubs davant del Chelsea. Una final, Marc, ens va deixar una imatge, hem de dir que lamentable i prescindible, només acabar el partit. Ja es van escalfant durant la segona meitat, el PSG no va acabar de digerir gairebé el fet d'anar per darrere del marcador de forma tan clara, i al final va haver una picabaralla que va deixar una imatge de Luis Enrique sorprenent, i insistim, doncs cal dir-ho, lamentable.
El PSG no va saber perdre, encara a la gespa es va produir una tangana amb jugadors i staff de tots dos equips involucrats. A les imatges es veu com Luis Enrique es fica pel mig, va buscar João Pedro i la seva mà impacta a la cara del davanter brasiler del Chelsea, que cau a terra. L'asturià va explicar després que el seu objectiu era separar els jugadors, els futbolistes, i parla d'una sèrie d'empentes entre diversos jugadors.
Al final del partido hay una situación que creo totalmente evitable por parte de todos. Mi objetivo y mi intención, como siempre, es intentar separar a los jugadores para que no haya más problemas. Situación evitable, hay mucha tensión, mucha presión, y a partir de ahí hay una serie de empujones por parte de mucha gente que creo deberíamos evitar entre todos y que no debería volver a ocurrir. Pero, repito, mi intención, como siempre, evitar cualquier situación que vaya a mayores.
Una acció de la qual parla tothom, una acció lamentable. Ahir el Carrusel Canalla i Torralde González deia que de considerar-se agressió el podrien sancionar inclús sense poder entrenar.
Claro, te pueden sancionar. Hay una diferencia. Las tarjetas amarillas y rojas de este campeonato, en el reglamento que sacó, que ahora lo vamos a colgar en la página web de la SER, de Carrusel, te viene que acaban con el campeonato, las tarjetas amarillas y rojas. Las agresiones, FIFA te sanciona con meses, por ejemplo, con tiempo. Entonces, si a Luis Enrique le hacen una sanción de un mes, se perdería cualquier partido que está dentro de ese mes. Es más, no podría ni entrenar.
¿Y te parecería, es pronto en caliente, pero te parecería normal que le sancionaran después de lo visto en el campo?
Tú no puedes tocarle la cara a un jugador contrario, es decir, eso es un tema ya humillante, que tienes que ir cuando acaba el partido a golpearle en la cara a un jugador. Pues sea Luis Enrique, es que yo no miro nombres, yo miro la acción, y si miramos la acción, es sancionable.
Per dir-ho, l'acció és clara, és sancionable. Veurem què acaba decidint la FIFA i com afecta Luis Enrique, que ahir definitivament va perdre els papers. I si em permets, et deixo una dada per acabar, perquè el Chelsea és l'únic equip que ha guanyat tots aquests títols a nivell internacional. La Champions, Recopa d'Europa, Europa League, Conference League aquest mateix any, Supercopa d'Europa, Mundialet i ara el primer Mundial de Clubs.
Caram, per això hi havia certes pancartes que deien en anglès ho hem guanyat tot, perquè el Chelsea, com diu el Marc, doncs s'ha proclamat campió de tot i pot fardar de ser l'únic club, evidentment és el primer Mundial de Clubs que es disputa sota aquest format, que pot fardar d'aquest palmarès on té tots els títols possibles per guanyar. Gràcies, Marc, i pendents de com es tradueix aquesta imatge, aquesta acció final de Luis Enrique, si hi ha, com diu Iturralde, possibilitat de que sigui o no sancionat el tècnic asturià, el PSG, campió de tot, menys d'aquest Mundial de Clubs, se'l va endur de forma sorprenent en el Chelsea. Insistim, un torneig que a nivell personal doncs crec que pot evolucionar cap a bé, s'ha d'encabir en un calendari molt carregat i que a nivell de futbol té moltes coses a millorar segurament perquè no ens ha deixat gaire records aquest mes de competició on això sí, els clubs participants s'han embutxacat molts i molts diners. Va, anem a tancar la carpeta del Mundial de Clubs analitzant-ho amb els que més en saben. Han estat seguint el Mundial de Clubs a la Carrusel, tant el Bruno Alemany. Bruno, què tal, com estàs?
Hola, Flaquí.
Amb el Fermín Suárez. Fermín.
Hola, Lluís, molt bones.
Chelsea, què us sembla? Sorprenent campió?
Sí, sorprenent, perquè no era el favorit ni molt menys en aquesta final, però havíem tingut bon rendiment de diversos dels jugadors, Pedro Neto especialment, Moisés Caicedo sent el líder del mig del camp, i Cole Palmer, que no havia estat l'estrella de l'equip al torneig, però que a la final va treure tota la seva màgia i la seva qualitat, demostrant que és un jugador superdiferencial.
Sobretot el Chelsea ho ha resolt tot a la primera meitat, amb un plantejament realment molt bo, molt agressiu, intentant curtcircuitar molt la primera sortida del Paris Saint-Germain, amb bones persecucions individuals, amb bones fusions per part de Neto, i després, quan han tingut la pilota, ho han fet d'una forma molt desacomplexada, no? Sempre trobant l'home lliure, d'una forma molt, molt clara, idees molt nítides, molt bona expansió, i com deia el Bruno, Palmer MVP, però és que també Robert Sánchez, el porter, ha estat realment molt bé, Malo Gusto molt bé, Moisés Caicedo molt agressiu dins, i després les bandes amb Neto i Palmer han funcionat molt bé.
Ara es manté els dos a Cole Palmer. Què li va passar a Cole Palmer amb Guardiola al City? Com és que va deixar escapar, entre cometes, aquest jugador?
Cole Palmer marxa del Manchester City un parell de dies després, o tres o quatre dies després, de marcar l'únic gol de la Supercopa d'Europa que fa el City campió contra el Sevilla. Havia estat el City campió de la Champions, juga a la Supercopa contra el Sevilla, marca l'únic gol del partit. Palmer, crec que van a penals i acaba guanyant el City, però havia estat decisiu en qualsevol cas. Però ell veia que no anava a jugar ahir. Guardiola havia tingut una màxima. De fet, si es podia parlar de l'opció que Bernardo fitxés pel Barça en aquells moments, no era perquè Guardiola no el volgués o perquè no era titular. Era perquè Guardiola tenia la màxima de jugador que no vol seguir al club. Si arriba una bona oferta que ens convenç, el podem vendre. Una màxima molt curifista, si es vol, no? Que era una mica així, també el Johan. Doncs en Palmer van seguir aquesta política. Li van arribar 45 milions, que per aquell moment era una bona oferta, un jugador que apuntava alt però que no era una mega estrella, i no van confiar més en Palmer que en Foden, i finalment està molt clar que no els ha sortit bé l'aposta.
Fermín, Luis Enrique, déu-n'hi-do quin correctiu a la final, no? Per un PSG que semblava invencible.
Sí, la veritat, molt sorprenent, perquè al final és una final en què el PSG podia ser favorit, però al final t'esperes que hi hagi una igualtat i que ho resolgui tot el Chelsea al primer temps. És sorprenent, i a més d'una forma molt clara, però també veient el partit té sentit, perquè és que el Paris Saint-Germain és el que és i ha arribat fins a on ha arribat, a còpia de ser un equip molt intens, governant els partits, molt agressiu, amb molta mobilitat, molt bé les ruptures, molt bé la profunditat, i tot aquest futbol que sempre va esquitxat de molt vertigen, avui no ho ha tingut, i pretendre guanyar un equip tan físic, amb tants recursos i amb un plantejament tan clar al 70%, era una quimera i era un fet que no podia succeir.
Bruno, ha acabat el Mundial de Clubs, primera edició, quin balanç en fas?
Correcte, crec que la idea és bona, la màgia de veure equips de tot el món disputant-se un títol i lluitant per ser campions del món, aquesta corona de campió del món i l'etiqueta de campió del món em sembla una cosa que és positiva de cara a altres versions, però em fa la sensació que li han faltat massa coses al torneig. En alguns partits no hi havia massa afició, massa calor per tema dels horaris, la gespa no ha estat del tot bé en alguns partits. Crec que aquesta primera versió del Mundial de Clubs li han faltat moltes coses.
Ha faltat punys, coincideixo amb el Bruno. Jo futbolísticament li posaria una nota al voltant del 7, perquè em sembla que no s'ha ressentit el futbol tal com esperava, és a dir, que jo pensant que amb temperatures molt altes, final de temporada pels europeus, jo encara pensava que la versió que veuríem futbolística seria pitjor, és a dir, que aquí almenys crec que ha hagut prou competitivitat, equips com el PSG, com el Paris Saint-Germain, com el Chelsea, ho han fet realment molt, molt bé, i després els brasilers crec que han sigut una de les notes més atractives del torneig, com han competit Fluminense, Flamengo, Botafogo, Palmeiras. Em sembla que realment han forjat una competitivitat molt interessant en el torneig.
I l'última, pels dos. Es deia que aquest Mundial de Clubs podia ser decisiu per la pilota d'or, Dembélé. Clar, la final ha caigut una miqueta. Hi ha més opcions per Lamine després d'aquest Mundial de Clubs o tot recaurà en el PSG?
Jo crec que pot haver, almenys el PSG no ha crescut els jugadors del PSG no han guanyat prestacions, no han guanyat amb escreix amb el torneig, perquè si arriben a posar la cirereta amb una final molt destacada de Vitinha Dembélé, diguéssim que això seria sumar pedres a la bossa d'aquests jugadors del Paris Saint-Germain. Crec que almenys segueix quedant oberta, i amb la repartició que pot haver entre Vitinha, Araf, Dembélé, Nuno Mendes, Fabián Ruiz, crec que pot guanyar Lamine Yamal, i la meva opció sempre ha estat Rafinha, que sempre ha quedat l'hem deixat molt de forma molt secundària, però per mi també és una opció que podria guanyar algun escreix.
Sí, totalment d'acord. Crec que Lamine té moltes opcions de guanyar per dues raons. Perquè Dembélé no ha guanyat aquest Mundial de Clubs. Si l'hagués guanyat, crec que hagués anat cap a ell el guardó de la pilota d'or. Però se la juga amb altres companys del Paris Saint-Germain. No ha estat campió. El duel directe entre Lamine i Dembélé el va guanyar Lamine, no ens enganyem a la Nations League, per tant crec que ara mateix, si t'he de dir un favorit, jo et diria Lamine.
Doncs amb això ens cantem. El Fermín encara l'escoltarem al carrusel amb l'Eurocopa femenina. Gràcies, Fermín.
Adéu, Lluís, una abraçada.
I al Bruno li agraïm i li desitgem unes molt bones i merescudes vacances, Bruno.
Gràcies, Flaqui, que vagi bé.
Ja t'hi jugues.
11 i 19, tanquem aquí la carpeta del Mundial de Clubs, que deia, no ens ha deixat gaire records amb el 4-0 del PSG al Madrid. Durant un temps almenys el recordarem. Adrià Saldovila, què tal, com estàs?
Què tal, bon dia.
Engrescat amb Luka Modric, que acaba d'aterrar mal pensa per fitxar pel teu Milan?
No.
Directament.
Anava a dir que sí, però no. És veritat que té molta qualitat, té moltíssima qualitat, però és que aguantarà el que aguantarà.
Sí, no crec que estigui per ser titular a tots els partits, però vaja, veurem què és el que pot aportar Luka Modric.
No, també t'he de dir que el Milan O sigui, el nivell del Milan, el nivell de Luka Modric és bastant més alt del de Modric que el del Milan.
així estem. Escolta'm, el Barça acaba d'anunciar un fitxatge.
Ara mateix, no fa gaire, pocs minuts. Ronny Bargi, n'hem parlat, n'hem parlat molt d'ell. Extrem dret de 18 anys, procedeix del Copenhagen, davanter extrem dret suec, que ha firmat, a fes oficial al Barça, ha firmat fins al 2029, és a dir, 4 temporades. L'ha anunciat el Barça B. Tot i que si vas a la web del Barça, és portada de la web del Barça.
Sí, és portada a la web, però a xarxes l'anuncia el Barça Atlètic.
El Barça Atlètic, sí, senyor.
Estarà a cavall entre el primer equip i el Barça Atlètic. La pretemporada, en principi, la farà les ordres de Hansi Flick. De fet, avui serà un dels que s'entrenarà amb el tècnic alemany. Ahir, d'aquest, de fet, va passar revisió mèdica amb la resta de companys del primer equip.
Sí, ahir va tornar l'equip a la feina, va tornar l'equip a fer les proves mèdiques, com sempre. Primer passen les proves mèdiques i després comencen els entrenaments. Avui comencen els entrenaments, serà aquesta tarda. Aquesta setmana tindran una mica d'intensitat. Sí? Ja li agrada Flick això, l'any passat ja ho va fer.
Comença fort.
Li agrada la intensitat i hi haurà, dels 5 dies d'aquesta setmana, hi haurà 3 entrenaments dobles, 3 sessions dobles, per tant, matí i tarda, perquè es posin a to.
Molt bé, doncs Hansi Flick comença a apretar ja les coses per començar la temporada. Recordem, primer partit a Mallorca, a mitjans d'agost. Tot pendents de resoldre la gran carpeta de l'estiu, que és la de Marc-André Ter Stegen. Avui podem explicar detallets de com ha estat aquest retrobament amb els companys al vestidor.
Sí, dijous Flick li va comunicar que no seria titular a Ter Stegen, que no jugaria, perquè dijous no hi havia entrenament, però hi ha alguns jugadors que s'han anat incorporant, com Joan Garcia, precisament, Ter Stegen, o Gavi. Aquests van començar a fer entrenaments ja des de la setmana passada. Doncs Flick i Ter Stegen van mantenir una reunió, li va dir que no seria titular, que no jugaria, i ara doncs Ter Stegen està un pèl empipat, un pèl molest, hi ha tensió entre les parts. Ell no vol marxar del Barça, ja ho va dir el Santi Ovalle el divendres, Ter Stegen no vol marxar del Barça i accepta el repte de competir per intentar ser titular, tot i que el club ha estat clar, li ha dit que no jugarà, que si es queda, que no jugarà. Tot i que no vol sortir Ter Stegen, és veritat que el seu agent també li ha començat a buscar opcions per si de cas canvia d'opinió, que ho tingui tot preparat per poder sortir del Barça. El club creuen que sortirà, perquè és any de Mundial, el proper estiu hi ha Mundial, i ell doncs voldrà jugar i voldrà ser titular en la selecció alemanya, per tant hauria d'agafar minuts i ser important durant la temporada amb algun club, i per tant creuen que sortirà, tot i que també pensen que li hauran de pagar alguna part de la fitxa, alguna cosa perquè surti.
Al
perquè
final,
la fitxa és molt alta i difícilment cap club li igualarà.
Ter Stegen té mercat com a porter, evidentment, el que li redueix el mercat és aquesta fitxa. Per tant, el Barça ja dona per fet que alguna cosa segurament li haurà d'abonar si és que s'acaba produint aquesta sortida, aquesta tensió Ter Stegen després del que li va dir Hansi Flick l'altre dia i el missatge que li ha fet arribar al club, que en principi no jugarà. Ell es vol quedar, però, per si de cas, el seu representant comença a moure fitxa per si pot començar ja a buscar-li una possible sortida. És, insistim, la gran carpeta d'aquest estiu i d'aquest retorn a la feina del Barça. El Barça mateix té 4 porters. El primer, Joan Garcia, el segon, Chesney, i Ter Stegen i Iñaki Peña són els que no compten, tot i que són, curiosament, els dos que estan inscrits hores d'ara a la Lliga.
Ara t'ho anava a dir, perquè ni Joan Garcia ni Chesney estan inscrits. Per tant, en aquests moments, primer...
Si avui comencés la Lliga, hauries de tirar Ter Stegen i Iñaki Peña.
Correcte.
Però s'espera que abans del 17 d'agost, debut del Barça, doncs ja pugui estar resolt el tema de la inscripció, almenys dels porters, i veurem si també resolta aquesta sortida de Ter Stegen, que, insistim, hi ha aquesta tensió. El club li ha deixat clara la seva idea de futur amb el porter alemany, no es compta amb ell. Ell no vol sortir, però el seu representant comença a moure coses per si de cas. El Barça està convençut de que acabarà sortint per ser any de Mundial i perquè necessita jugar, tot i que, per culpa d'aquesta fitxa tan alta, assumeixen que segurament se li haurà de pagar alguna cosa. És la informació que us expliquem a l'F5, a la situació, a la carpeta Marc-André Ter Stegen. Una altra carpeta que ja és a punt de tancar-se de forma oficial és la de Pablo Torre, que aquest matí ha aterrat ja a Palma, a Mallorca, i de fet tenia els nostres companys de la SER allà només aterrar.
¿Estás muy contento de estar aquí?
Sí, muy contento, con ganas de a los compañeros y poder terminar mañana, a ver si puede.
¿Qué has elegido Mallorca? ¿Qué has
elegido? Bueno, al final creo que es un proyecto que me ilusiona, que tengo que jugar y aquí voy a estar muy bien.
Doncs es farà oficial de forma imminent. Pablo Torre signarà pel Mallorca, alliberarà una quantitat de fair play i a veure com li va aquesta nova aventura després de no comptar per Hansi Flick. Tot plegat, Adrià, en la que és setmana la Minya Mal, també.
Sí, setmana la Minya Mal, que de fet ja va començar a finals de la setmana passada.
Sí, senyor.
És a dir, ahir, i la festeta aquesta famosa...
Festeta
famosa de la Minya Mal per celebrar els 18 anys. Aquesta setmana és la setmana del dorsal. La setmana del dorsal serà dimecres... en principi, ara dimecres, aquesta posada en escena de, del nou contracte de Lamine Yamal i del nou dorsal, o no, de Lamine Yamal. Veurem si és el 19, veurem si és el 10. En principi sí, no?
Serà el 10.
S'hauria de ser.
Està previst un acte, no?, el dimecres a la tarda, d'on es faci doncs, la posta de largo, ja no pels 18 anys, no pel nou contracte de Lamine Yamal, i per aquest dorsal suposem, evidentment, que serà el 10, tot i que continua aquest misteri, aquest misteri. Un Lamine Yamal que, com diu l'Adrià, va fer aquesta festa dels 18 anys. Andrea Muñoz, què tal? Bon dia.
Bon dia, Flaqui.
Una festa que ha provocat alguna queixa.
Doncs sí, en aquesta tan comentada festa de 18 anys s'ha obert una altra polèmica, que és la contractació de nans per la festa. Després que es fessin públiques unes imatges d'un grup de persones amb nanisme arribant a la casa, l'associació ADE, l'Associació de Persones amb Acondroplàsia i altres displàsies esquelètiques d'Espanya, va fer un comunicat. En aquest denunciaven públicament la contractació de persones amb nanisme com a part d'entreteniment de la festa del jugador del Barça i han anunciat que emprendran accions legals. Ahir la presidenta d'ADE, Carolina Puente, va parlar al Carrusel Canalla i això és el que deia.
Lo que ha ocurrido nos parece totalmente inaceptable y también profundamente preocupante. Al final, contratar a personas con discapacidad y en concreto personas con enanismo como parte de un entretenimiento de una fiesta no es algo inocente ni anecdótico.
Des del seu col·lectiu reclamen respecte, igualtat i dignitat i remarca que aquesta mena de pràctiques fan tot el contrari i alimenten els estereotips i la discriminació. A més, assenyalen que el fet que ho facin personatges públics i amb un impacte social com ara Lamine Yamal encara magnifica més el problema.
Que lo haya hecho una persona con la relevancia pública que tiene Lamine pues agrava muchísimo más la situación porque el impacto social es muchísimo mayor. Las figuras públicas al final son referentes y especialmente de jóvenes que tanto lo siguen, que tanto también el deporte promueve esos valores y que si desde la visibilidad y la influencia se normalizan comportamientos que cosifican la diferencia y el daño que se hace es muy grande y muy difícil también de reparar.
A part de la denúncia i la conscienciació social, Flaqui, l'ADE també recolza sobre la Llei General de Drets de Persones amb Discapacitat, que diu que queden prohibits els espectacles o activitats recreatives en què s'utilitzi persones amb discapacitat o aquestes circumstàncies per suscitar burla, mofa o la risió del públic, faltant el respecte a la dignitat humana.
Doncs queda constància d'aquesta denúncia d'ADE, que l'Associació de Persones amb Acondroplàsia i altres displàsies esquelètiques d'Espanya al voltant d'aquesta festa de Lamine Yamal. 12 i 27, que t'hi jugues! Ramon Besa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Flaqui, companyia.
Com estàs?
Bé, bé, bé. Aquí llegint, escoltant-vos i veient cap on va la pretemporada del Barça especialment.
T'engresca?
Sí, sí, tinc moltes ganes de veure la pilota en joc. És el que més m'interessa del Barça. Aquest equip es va fer respectar i diria que admirar pel bé que jugava, i en canvi doncs, tot el soroll que genera al voltant de la pilota doncs, provoca ja moltes altres interpretacions i un altre tipus també de seguiment. A mi m'agrada del minut 1 al minut 90, o al 95, o fins que dura, perquè normalment m'ho passo bé, o vam passar una temporada extraordinària, i esperem que això tingui continuïtat en aquesta. Per tant, tinc ganes, encara que sé que ja falten molts dies encara, fins al 24 o 27, em sembla que no comença
17,
el primer
17,
partit.
17 però d'agost, una miqueta abans, Ramon, encara no hauràs d'esperar tant. 17 d'agost, ah, 17 d'agost.
Doncs que comenci a rodar la pilota i a veure com estan els fenòmenos.
El 17 d'agost començarà a rodar la pilota pel Barça, ho farà a l'estadi de Somoix, a Palma, en la primera jornada de Lliga. Ramon, estem a la setmana Lamine Yamal, què t'inspira aquest Lamine ja major d'edat, amb aquest nou contracte? Se suposa que heretant aquest dorsal cridat a fer grans coses. Què t'inspira aquest, no dic nou Lamine, però sí aquest Lamine Yamal ja major d'edat?
Bueno, per mi no ho sé si ell és conscient. El que canvia és la nostra mirada, no pas la seva, diria jo. No? Això de fer 18 anys, és veritat que un pot treure's el carnet, pot anar a votar, pot fer una sèrie, té una sèrie de drets i de deures que no té quan no ets major d'edat. Però jo crec que aquests nanos, parlo d'aquesta generació que simbolitza una mica Lamine, són molt adults, sent molt joves, però m'ho expliques, és a dir, fan coses o comportaments en la seva feina que tenen una precocitat no esperada en els últims temps, oi? O sigui, jo crec que és una generació molt bona a nivell de que exploten molt joves, a diferència del que passava abans. I aleshores, per ell, suposo que és que està expectant de veure què significa això pels altres tenir 18 anys, però que per ell no sé fins a quin punt l'influirà. No tindrà, crec, més responsabilitat de la que ell s'otorga, ni menys notorietat de la que ell ja té. És a dir, la notorietat, segurament per ell va dir la manera de celebrar 18 anys i és el que ha provocat gran enrenou ha estat la seva festa d'aniversari, sí. No? De dir, si hi ha molta gent que li preocupa, molts culers i molta gent adulta, si és que no n'ha fet un gra massa, si és que s'ha d'anar amb compte, que si és que aquest xicot té un risc de perdre's. Jo crec que aquesta preocupació és tan notòria com la desinhibició que ell té a l'hora de mostrar-se tal com és. I crec que, en el fons, tot ho fa l'engròs. O sigui, ell no ho fa per passar desapercebut. Si fa un aniversari, fa un aniversari. No fa un aniversari quan se vol. Si fa un gol, no fa un gol quan se vol. Fa un gol extraordinari. Si fa un acte de renovació del contracte, doncs es demana que tingui una notorietat molt gran. I tot això atreu a molta gent i també a molts públics i fa que hi hagin moltes discussions o debats al voltant de la seva figura. Però ell jo crec que n'és conscient i ho fa amb aquest afany de notorietat i de transcendir que es posa en qualsevol cosa que fa. El que em sap greu, el que ha provocat, diguem, per mi la novetat, el que ha estat fora de to, el que ha passat fins ara, és el que ha passat amb la denúncia sobre, que ara parlàveu, no? de si a la seva festa hi van participar, doncs, discapacitats, perquè eren contractats, eren convidats. En qualitat de què? M'agradaria conèixer la versió del futbolista que respongués o del seu entorn per aclarir què és el que ha passat exactament. No és el mateix per mi algú que es contracta, sobretot en aquestes situacions que estan penalitzades per la rei, per la llei, per divertir-se, un altre és com a còmplice d'ell mateix i perquè són amics. No ho sé, no se m'escapa. No ho sé què ha passat exactament i espero que es pugui acabar de saber en aquests propers dies.
Ja ens fèiem ressò amb l'Andrea d'aquesta denúncia de l'Associació de Persones amb Acondroplàcia, però, com diu el Ramon, també seria interessant conèixer l'altra versió de que, en condició de què es van portar a la festa a aquestes persones. Ramon, en principi, la minareta al 10, et sembla, tu deies, no tindrà més notorietat de la que ell ja té, però, clar, hereta un dorsal que té el seu pes, que va passar de Messi a Ansu Fati amb tot el que ha passat amb Ansu Fati, que ara recaurà, se suposa, a les esquenes de Lamine Yamal.
Jo tenia els meus dubtes d'això, eh? I sí, justament sí. Estava preparant ara un article de si ell no voldria el 19.
De fet, el Santi Ovalle ens ho va explicar ahir al Carrusel Canalla, que Lamine Yamal la setmana passada, bueno, li arribaven inputs al Santi de que tenia tanta acceptació per aquest 19 que tenia dubtes de si mantenir aquest 19 per seguir fent marca, potser, amb aquest dorsal que tant li agrada.
Ho entenc, no?, en el sentit de... Jo soc sempre un romàntic i un nostàlgic, ja ho saps, de l'1 a l'11. Jo no hagués canviat més els dorsals com passa ara, eh? Però bé, posats en aquest terreny, per una part entenc aquest gust pel 19, perquè hi ha tota una generació 19, per dir-ho d'alguna manera, no? Una generació Lamine equiparada al 19, de la mateixa manera que també penso que hi haurà una generació Montjuïc, que és la que ha nascut a Montjuïc, més enllà que després acabi jugant al Camp Nou, i aleshores això podria ser que mereixés, doncs, un 23 com Michael Jordan o un 14 com Johan Cruyff o un número que no fos el convencional, perquè ens entenguem, sí. I que fos el seu, el 19. Això, per una part, ho entendria. I també entenc la concessió cap al 10, és a dir, si la convencionalitat, si el futbol gira en que els futbolistes més mítics han estat els que han portat el 10, o la majoria dels que han portat el 10, doncs ell de dir, doncs bé, me'l posaré, no us penseu que a mi em fa tant respecte i que no sóc capaç de combatre amb la vostra litúrgia, amb els vostres números. Per mi aquest és el gran debat, no? I que qualsevol resolució que ell prengui em sembla prou assenyada. El que no m'agradaria és que prengués una decisió en la que no estés a gust. A gust vull dir que el mateix que va heredar en el seu moment Ansu Fati com el 10 ha passat el que ha passat, és a dir, que si Lamine Yamal si es posa el 19 o es posa el 10, es posi convençut, no simplement per una qüestió només de màrqueting o per una qüestió del que sigui. Suposo que també ho explicarà, perquè ell, una de les coses que té Lamine Yamal és que quan parla s'explica molt bé, és un futbolista que no... no dona aquelles... Es treu la gent de sobre, sinó que les seves argumentacions, fins i tot la que va fer aquest, la que ha fet aquest mateix diumenge, dient, no, escolti, a mi no em demanin que tinc molt... No em diguin que tinc molts anys per endavant. Jo vull guanyar aquest any la Champions i el Mundial l'any que ve. Per tant, això és una resposta d'una persona que sap que quin pas hi dona i què és el que vol. I que ell el que li agrada són els reptes. Ell el que no li agrada és passar el temps. I aleshores els reptes, veurem si és el 19 o és el 10. Però en qualsevol cas, ell farà d'això una qüestió també molt particular. I al voltant d'aquí generarà molta literatura i molt debat. Igual que s'hi fa una festa, igual que s'hi entrena, igual que s'hi arriba a 3:15. O sigui, ens hem d'acostumar a que l'univers... Lamine és fins i tot en aquest moment molt més important que l'univers Mbappé o més important que molts altres tipus de futbolistes. I ell això li agrada. Així com Dembélé era més discret o altres ho fan, ell ho exhibeix, ho mostra, no s'amaga. És un desacomplexat fins a les últimes conseqüències i forma part d'aquesta nova joventut dels 18 anys. I, per tant, jo aquí no sóc ningú per censurar ni per calibrar ni per dir res més que dir que, escolti, que ho disfruti sempre i quan sigui, doncs, tenint en compte la manera que serà jutjat, mirat i si això li afectarà o no li afectarà.
És que les dues opcions són molt atractives.
Clar.
Perquè sí. tens la teva marca pròpia si fas el Lamine 19, Lamine Yamal 19, però és que a la vegada, si t'agafes el 10, entres a la llista aquesta de quan repasses 10 del Barça,
la iconografia
de Maradona, Barça, sí. Romario, Ronaldinho, uh-huh. Messi, i estàs en aquesta llista.
Sí, sí.
I,
ara, com diu el Ramon, doncs faci el que faci, que ho faci convençut, i em quedo amb aquesta reflexió, que l'univers Lamine ara mateix és més important o més gran que qualsevol altre univers, fins i tot un univers com el d'Mbappé, que semblava inabastable. Doncs fixa't com ha crescut Lamine. Digues, Ramon, digues.
Si em permets, és que el que ha fet Lamine, que és el gran èxit que li ha suposat també amb el Barça, és atreure una generació nova. És a dir, la generació Mbappé, la generació Dembélé, la generació Modric, tot, és una generació que ja té una edat. Els de Modric encara molt més, no? Però el que fa Lamine és arrossegar tota una generació que els que ja tenim una edat se'ns escapa. Ell ha aconseguit que els nanos i nanes de 17 anys, a partir de 17 anys o de 12, o els adolescents, s'enganxin al món del futbol, s'enganxin al món del Barça, s'enganxin al món de Lamine. I al mateix temps, clar, els que ja són culers de tota la vida i els que els agrada el futbol, també els han mantingut, no? Per tant, això fa que el seu univers afecti a moltíssima gent. I ens hem d'acostumar que l'opinió dels nanos i nanes que tenen 17, 16, 12 anys, no és la mateixa que els que tenim els que té 60.
I, sí, sí.
I per tant, aquest univers provocarà multitud d'interpretacions, i això vol una gestió molt madura. I jo penso que Lamine Yamal, cada cop que parla, és molt més madur. Més que no pas quantes vegades pensem que com actua. Però ell actua o parla amb una maduresa que jo no havia escoltat amb un nano d'aquesta edat. Per tant, tinc la confiança en que sàpigui gestionar-ho, perquè justament el pack que té és un pack que per mi és únic, no l'havia vist mai en un esportista.
Doncs amb el Ramon Bes, volíem dedicar-li aquests minuts a valorar aquesta figura de Lamine Yamal després de complir aquests 18 anys en aquesta setmana en què ja veurem si hereta el 10 o si manté la seva imatge de marca amb el 19. Per aquests dubtes que ens explica el Santi Valle, que també ens fa referència al Ramon, veurem que acaba triant i com s'acaba desvetllant el que sigui dorsal finalment del nou crac del Barça. Ramon Bes, un plaer com sempre, una forta abraçada.
Igualment, gràcies a vosaltres per convidar-me. Bon estiu a tothom.
Igualment, amb el Ramon, aquest monogràfic dedicat a un Lamine Yamal, que serà una de les cares visibles que ha de fer que el nou Camp Nou llueixi com ha de lluir un estadi, com el que s'està construint. Adrià, fixa't com ho he lligat, això.
Que ben lligat. Ets un professional.
Va avançant el tema, el Barça va avançant amb alguns permisos. En quin punt estem?
Sí, deixant de banda que la llicència d'obra de primera...
Allò és la rematada final,
sí,
no?
La
traca final.
La traca és la llicència de primera ocupació, que és la important, encara aquesta no està demanada. El que sí que està fent el Barça, paral·lelament, és avançar amb els permisos. Està agilitzant tràmits per tornar i ha enviat una documentació ja pel pla d'autoprotecció. La va enviar la setmana passada. És un pla que és una peça més legal i de seguretat. No tenia per què haver-ho fet ja, però ja ho ha fet, s'ho ha tret de sobre, s'ha tret feina. I, a més, així tranquil·litzes també a la gent i a les institucions. Uh-huh. Tranquil·litzes a la gent i institucions perquè això sí que és una garantia de seguretat de l'estadi. S'ha demanat per 63.000 espectadors, que és la data, el número d'espectadors que es preveu ja per l'inici de Lliga, el dia 14 de setembre. I ens diuen des de Protecció Civil, fonts de Protecció Civil, diuen que el Barça ho està fent bé, que els documents fa pinta que són correctes, que no hi hauria d'haver-hi cap problema perquè aprovin aquest pla, que hi ha un termini de 6 mesos perquè s'aprovi, però que creuen que aniran més ràpid i que els aprovaran sense problema.
Doncs el Barça que va fent passets... per anar culminant aquest retorn tan esperat i desitjat cap al nou Camp Nou. L'objectiu de mínims és arribar al Gamper. Faltaria aquesta llicència de primera ocupació, però a nivell de seguretat també es va fent aquestes passes, en aquest cas ja pensant en el retorn a la Lliga, primer partit, 14 de setembre, per poder encabir 63.000 persones, que seria l'objectiu del club. Gràcies, Adrià.
A Pasté.
Déu-n'hi-do, eh? A Pasté.
Sí.
Doncs a Pasté. Hem vingut farcit de notícies i d'informacions en la setmana a la Min, amb aquest aspecte que us heu explicat de Marc-André Ter Stegen, aquesta tensió i aquesta no voler sortir per part del porter, tot i que el club confia en que sí que acabarà marxant, tot i que se li haurà de pagar alguna coseta, i que el seu representant, per si de cas, ja comença a moure en clau mercat, a veure quina sortida es pot tenir. 12 i 40, endrecem la resta de coses, va.
Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
Tere Cánovas, com estàs?
Bon dia.
En futbol, el Liverpool torna a la feina amb un emotiu homenatge ahir a Diogo Jota.
El partit va començar amb una ofrena de flors i un respectuós minut de silenci i amb una graderia plena de seguidors del Liverpool, malgrat que jugaven al camp del Preston. Un dels moments més emocionants va ser la interpretació del You'll Never Walk Alone mentre els jugadors sortien al terreny de joc. Darwin Núñez i Cody Gakpo, dos dels golejadors del partit que va acabar 1-3 a favor del Liverpool, van fer la celebració de Jota després de marcar els gols.
Va ser colpidor i emotiu aquest homenatge en record de Diogo Jota i del seu germà. Adolfo Sedano, què tal? Bon dia.
Bon dia,
Flaquí. Pel que fa al Girona, els internacionals comencen pretemporada.
Comença la segona setmana de pretemporada pel Girona, amb l'inici de l'estage a la Vall d'en Bas, i avui ja s'incorporen a l'equip els jugadors internacionals. Entre ells hi destaquen els noms de Van de Beek, Asprilla, Chigankov i Ángel Ibarri, com també els de Joel Roca, que torna a l'equip després d'haver jugat als play-offs d'ascens amb el Mirandés.
Anna Palet, com estàs?
Bon dia, Plaquí.
En futbol femení, definit ja els quarts de final de l'Eurocopa.
La selecció espanyola s'enfrontarà a Suïssa divendres i en el mateix costat del quadre hi ha el França-Alemanya de dissabte. Els quarts de final arrenquen dimecres amb un Noruega-Itàlia i dijous es disputa el Suècia-Anglaterra. Les jugadores espanyoles han tornat als entrenaments aquest matí. Després d'un dia i mig de descans, ha parlat la blaugrana Jana Fernández per analitzar si produeix pressió o motivació jugar contra l'anfitrión amb el conseqüent suport local de l'afició.
Evidentemente, nosotros nos motiva muchísimo jugar contra l'anfitrión. Jugar con un campo lleno, esperemos, porque me gusta que se siga el fútbol femenino de esta manera, que apoyen tanto a la selección anfitriona, me parece súper bonito, que también nos vengan a apoyar a todas las selecciones, ¿no? cada país con la suya, y ya te digo, el equipo está súper motivado porque va a ser un escenario precioso.
S'esperen, Flaqui, uns 30.000 aficionats suïssos que ompliran l'estadi de Berna.
Gràcies, Anna. Això serà divendres en ciclisme. Avui, desena etapa del Tour de França. Borja Cuadrado, bon dia.
Bon dia, Flaqui, que t'hi jugues. Saludos des d'Ensat. Aquí va arrancar en una hora la etapa número 10 del Tour de Francia, jornada festiva aquí en el País Galo, 14 de julio, fiesta nacional, por lo tanto, etapa con todos los ciclistas franceses buscando un triunfo especial. 165 kilómetros camino de Le Mont d'Or en Puy de Sancy, con 7 puertos de segunda categoría, 1 de tercera. Es una etapa realmente complicada en la presente edición del Tour de Francia antes de la jornada de descanso que será mañana, en un Tour que comanda el esloveno Tadej Pogačar, segundo el belga Remco Evenepoel a 54 segundos, cuarto el doble campeón, el danés Jonas Vingegaard.
Gràcies, Borja. Anem a la ressaca del cap de setmana. Comencem amb el tenis. Sinner va guanyar la final de Wimbledon al Alcaraz.
Després que Carlos Alcaraz s'emportés el primer set, l'italià es va prendre la seva venjança personal del Roland Garros i va remuntar el partit per emportar-se el primer títol de Wimbledon. Una victòria que posa en empat els encreuaments entre Alcaraz i Sinner i que, tal i com va dir el murcià després de la final, comença a crear una nova història.
Yo creo que estamos forjando y estamos creando una rivalidad muy bonita para el tenis, para mí también, lo cual una de las grandes razones por las que me hace mejorar. Ojalá poder seguir creando nuestra historia, nuestra rivalidad y veremos a ver hasta dónde puede llegar en un futuro.
Una història que ara es manté 1-1 en enfrontaments directes i que comença a consolidar una rivalitat històrica entre el top 1 i el top 2 mundial.
En motos, Marc Márquez demostra la seva imbatibilitat al circuit d'Alemanya.
Un cap de setmana més en la primera posició i acompanyat al podi pel seu germà Àlex i per Pecco Bagnaia, Marc Márquez aconsegueix imposar una distància de 83 punts en la general sobre el segon i de 147 sobre el tercer. Una cursa molt especial pel Marc, que no només va guanyar, sinó que va arribar als 200 grans premis disputats.
Muy contento de conseguir, sobre todo, 200 grandes premios, un número redondo, con una victoria. Ya llevo 200 grandes premios, pero seguimos a un gran nivel.
I per ampliar la dada d'aquestes 200 curses, en 69, Marc Márquez va quedar en primera posició i en 150 59 ha aconseguit pujar-se al podi.
És una autèntica bajanada. En waterpolo, Tere, la selecció masculina guanya el segon partit al Mundial de Singapur.
Ho han fet derrotant Austràlia 10-7 i ja estan classificats a la següent ronda. Aquest dimecres, però, al migdia jugaran el passe directe a quarts de final contra Hongria. En cas que perdessin el partit, haurien de jugar uns vuitens de final.
I pel que fa a l'indicar, el català Àlex Palou torna a entrar als llibres d'història del motor.
Després de la victòria del dia d'ahir, Àlex Palou ja acumula 7 victòries en les primeres 12 carreres d'indicar. Una dada que no només el posa més líder que mai en la general, sinó que a més el converteix en el primer pilot en aconseguir-ho des de 1994.
Anem a xarxes.
Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
Hola, Núria Vilamala.
Què tal, Lluís Flaquer, com estàs?
Molt bé, i tu?
Tot bé, aquí estem.
Què ens expliques?
Mira, que avui hem preguntat per Ter Stegen. He aprofitat
En
parlàveu amb l'Adrià Saldavila de què passaria amb el futur de Ter Stegen. I avui la pregunta ha estat, Flaqui, voleu? No creieu que es
voleu,
quedarà.
Eh?
Voleu que Ter Stegen continuï el Barça la temporada vinent?
Vas forta, eh?
Bueno, perquè ja havíem preguntat si creieu,
clar,
doncs durant un gir.
Ara hi ha
desig. Sabem l'opinió dels aficionats.
Ostres.
78% dels oients no volen que Ter Stegen continuï el Barça. Un 22% sí que volen que el porter alemany continuï vestint de blaugrana la temporada vinent, Flaqui. I, per cert, també molts comentaris al voltant del PSG, del Chelsea, d'aquesta final del Mundial de Clubs. Mira, jo em quedo amunt. Un oient que ens diu, m'encanta veure com el PSG destrossa i humilia el Real Madrid i també m'agrada veure com ahir humilien el PSG.
Sí, és que el PSG, clar,
sí, crea aquesta...
contra el Madrid, tal, Luis Enrique pot ser servincle, però després no és un club que ens caigui gaire bé.
És complicat, els sentiments cap a aquest equip, eh?
Per, si algú s'incorpora tard, recordem el que ha explicat l'Adrià Solvilla de Ter Stegen, que està enfadat amb el club després d'aquesta reunió on se li va dir que no es comptava amb ells. Ja la primera trobada post-vacances es passava certa tensió. Ell no vol marxar, però el seu representant, per si de cas, ja està buscant opcions de sortida. El problema, evidentment, és que Ter Stegen té molt marcat, però no tant per la fitxa alta que té. El Barça internament segueix pensant que si es queda no jugarà, i que així l'hem de ser clar. Confien que el seu any de Mundial acabaran marxant, tot i que el propi club, com explicava l'Adrià, dona per fet que, degut a aquesta alta fitxa, alguna cosa se li haurà de pagar. L'enquesta ha estat clara. Gràcies, Núria.
Fins ara,
Flaqui. Fem una pausa i marxem de viatge.
Què t'hi jugues?
Recte final d'aquest Què t'hi jugues d'avui dilluns. Com que és a punt de marxar de vacances i marxem de viatge nosaltres ara amb els oients, s'ha deixat cara un momentet per aquí l'Albert Bermúdez. Avui ens portes fins a Islàndia, Albert.
Sí, avui us porto a Islàndia perquè, clar, hi ha dues jugadores que jo les vaig conèixer gràcies a la Queens League.
Sí.
Però de sobte m'adono que estan vivint a Islàndia.
Sí.
Perquè allà... Això ja ens ho explicaran millor elles, eh? Però el govern d'Islàndia les ha fitxat per jugar a, em sembla que és la tercera divisió d'Islàndia.
Sí,
a més, els hi donen feina i què passen un estiu de nassos a Islàndia jugant a futbol, que és el que els agrada, i a sobre es guanyen bé la vida.
Caram, quin bon estiu, no?
Sí. Mira, són la Coral Fernández i l'Andrea Martínez, que em sembla que ja ens escolten.
Hola, Coral Fernández, què tal, com estàs?
Hola, molt bon dia.
Andrea Martínez, què tal, bon dia?
Bon dia.
A veure, poseu-me context aquesta història tan engrescadora que m'ha venut l'Albert Bermúdez. És a dir, el govern d'Islàndia contacta amb vosaltres per oferir-vos feina, plaça en un equip de futbol d'allà i passar l'estiu allà jugant a futbol i treballant.
Bueno, ben bé, més o menys és així, però no és directament el govern, sinó que nosaltres coneixíem jugadores de Catalunya, d'Espanya, que havien estat allà jugant durant l'estiu i l'Andrea concretament tenia una amiga que ho havia fet i doncs ella la va contactar i li va preguntar.
I vosaltres?
I vaig preguntar què havia fet per anar allà i ho va fer mitjançant una agència. Llavors em va passar el contacte, jo li vaig escriure i res, li vaig oferir també a la Coral, que també... pensava que seria una bona companya per viure aquesta experiència, i ells mateixos doncs, ens van buscar l'equip.
Caram, i ara esteu jugant a quina categoria del futbol islandès?
A tercera divisió.
I com està anant el tema? Heu jugat ja alguns partits? Com va?
Força bé, la veritat. Nosaltres vam conèixer l'equip a l'abril, perquè vam venir a fer una estatge a Salou, i allà les vam conèixer, sí que... La primera impressió va ser de que era un equip bastant fluixet. Sí que és cert que amb tota la raó del món, perquè és només el segon any que tenen equip femení, primer equip femení, però quan van venir aquí ja l'equip havia millorat moltíssim, el nivell havia pujat bastant, i doncs aquí estem competint.
O sigui, vosaltres ara esteu, porteu ja 5 setmanes, no?, cap allà, que ja porteu 5 partits.
Sí.
I us hi quedeu fins ben bé al setembre.
Mitjans de setembre. En principi el contracte és fins al 15.
I ho compagineu amb feina, també.
Sí, exacte.
en qualitat jo de persona que l'estiu passat va anar a Islàndia, i per tant he vist el país.
Ara vens aquí a fardar, vens a fardar que vas estar a Islàndia també.
Uns dies entenc que van a buscar jugadores estrangeres perquè allà realment és que són poquíssims, són 300.000 crec en tota Islàndia, o sigui que entenc que els hi falta gent i per això van a buscar gent estrangera.
Bueno, la veritat que en el nostre aquí, o sigui, estem visquent a un poble bastant gran per al que és Islàndia. O sigui, nosaltres entrenant som 22 de normal. O sigui, la veritat que estem molt contentes perquè el nivell és mitjan, o sigui, és prou bo i és molt competitiu perquè pensa que anem convocades 18 només. Els entrenaments són intensos perquè moltes es queden desconvocades.
A quin poble esteu?
Issafjordur, es diu.
Issafjordur.
I ara ja saps on està, no? Exactament. Sí, home, ja l'has ubicat, ja saps exactament on estan.
És dels macos, és dels macos.
Tens present el poble, tens present Islàndia, no?
Sí, doncs allà dalt.
O Issafjordur.
Està al fiord de l'oest. Al cul del món.
Escolta'm, una experiència suposo que brutal per les dues, que us ho diuen fa uns mesos i ens preneu per bojos, no?
La veritat és que sí. Jo també vaig venir fa un parell d'anys de vacances i vaig tornar i vaig dir als meus pares algun dia aniré a viure a Islàndia per obligar-vos a venir perquè aquest país és increïble. I mira, d'aquí una setmana estaran aquí. O sigui que...
I llavors això, o sigui, ara dius que quan veu arribar us semblava un equip una mica més fluixet, ara la cosa està millorant. Com veieu? És a dir, com és la tercera divisió femenina islandesa? Perquè ens en puguem fer una mica una idea.
Doncs de fet ahir ho parlàvem i era, no sé, pensàvem com primera preferent, mitja taula de preferent.
Jo crec que preferent.
Preferent. Hi ha opció de fer-ho més llarg, això, de quedar-se i continuar, o és una experiència tancada aquest estiu?
Sí, elles al final la lliga la juguen des d'abril fins a mitjans de setembre, perquè durant l'altra temporada fa molt fred.
M'imagino.
Hi ha moltes nevades i pràcticament no es pot ni sortir al carrer. Ah. I a més és quasi tot el dia de nit. Ara el que ens passa és que és tot el dia de dia. O sigui, no hem vist la nit encara.
Hosti, i això per dormir, què tal?
Jo m'he acostumat a l'antifaz, ja. Ah, mira. Jo no, jo ara per sort tenim cortines, perquè abans, o sigui, quan vam arribar a l'apartament no tenia i va ser dur. Va ser dur, molt dur.
Escolta'm, i a l'equip la qüestió idiomàtica és un problema? O es parla anglès o com ho feu?
Bueno, o sigui, el fet d'integrar-se dins de l'equip és una mica més difícil perquè entre elles sí que parlen islandès, però... Com que els entrenadors també són de fora, parlem en anglès, sí, sempre.
I a vosaltres com us van rebre? Com dos fitxatges allò
de... Sí, és una mica aquestes dues estranyes que venen de fora?
Sou estranyes, sou fitxatges en plan crac, com és la rebuda?
Bueno, som les foreigners.
Les foreigners.
Les foreigners.
Així ens diuen. Som quatre de fora. No, sis de fora. Hi ha dues americanes, una australiana, una irlandesa i nosaltres dues.
Això és una experiència. Sí.
És un Erasmus.
Té més places d'extracomunitaris la lliga islandesa que l'espanyola, tio. Que de què treballeu, per cert?
Uah, això és xou, No sabria explicar-t'ho, però estem arreglant xarxes de peixos.
Com,
hi ha molta pesca, clar.
És a dir, us dediqueu a arreglar... Hauríem d'haver començat per aquí. Us dediqueu a arreglar xarxes de peixos.
Però sabíeu arreglar xarxes de peixos o heu arribat allà i ho heu après?
Ho hem après aquí. Sí, des de zero totalment. No teníem ni idea ni el que veníem a fer.
Però com ho feu? Es pot explicar? No sé, quin tipus de avaria, pot tenir una xarxa de peix? Es trenca?
Es trenca i que l'has de cosir un altre cop.
I no recull cap peix.
Fas un nus, has de cosir-la, no sé.
Això m'ho explicaria. Hem tocat diverses coses. Aquí fan diverses coses. Llavors, al principi sí que... O sigui, són xarxes gegants, no us ho podeu imaginar. Són molt, molt, molt grans.
Clar, la pesca arrastre, diguéssim, no?
Sí.
Són xarxes que pesen potser 2.000, 3.000, 6.000 quilos. O sigui que són molt grans.
I allà esteu fent ganxet, com si fos, no?
Hòstia, és curiós.
Aquí a la planta, sí, totalment. Ara mateix la nostra feina és fer ganxet. Anem trobant foradets i els tapem.
És guapíssim, em sembla xulíssim, t'ho juro que ens
és una experiència,
bestial.
Venges de fora, brutal. I per com l'expliquen tant la Coral com l'Andrea, em sembla que l'estan gaudint. I a nivell futbolístic, us estan sortint bé les coses?
Elles han notat que heu millorat el nivell o no?
Home, a veure, jo crec que sí.
Humilment.
Ho diuen amb la boca petita, però...
Està una mica lleig que ho diem nosaltres, però sí, jo diria que sí. A part, som dos les jugadores ofensives, o sigui que...
Clar.
Que al final ajuda.
I tot al voltant de la xarxa, eh? El camp,
sí, sí.
Buscant la xarxa i a fora...
El camp les destrossen...
I a fora les arreglen.
I a fora les arreglen.
Seria el problema. Per tancar l'entrevista, no sé, Coral, Andrea Coral, o les dues, alguna frase que sapigueu ja en islandès, ara. Alguna cosa que vulgueu dir-nos?
La primera paraula que vam aprendre és domari, que vol dir àrbit.
Àrbit.
Domari.
Ah, amigo.
Ja volíeu marcar
home,
territori.
T'has de poder queixar, t'has de poder queixar aquí.
Imprescindible.
Odentallen. I adeu, gràcies, com seria?
Takfirit.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Takfirit. Doncs escolta'm, els agraïm a l'André i a la Coral que ens hagin...
Sí, Takfirit, eh?
Takfirit, a les dues.
I a Fran Vestri.
Això vol dir... Ah, i a Fan Vestri.
Sí, ah, vale, clar, a Fan Vestri.
A Fan Vestri. Doncs molt bé, eh? El testimoni de l'Andrea Martínez i de la Coral Fernández, dues jugadores de futbol que van decidir doncs, assumir aquest repte d'anar a jugar a Islàndia, compaginar-ho amb aquesta feina arreglant xarxes i que estan vivint una aventura, una mena d'Erasmus, com deia l'Anna, en un territori, en un paisatge brutal. Andrea, Coral, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
A vosaltres, Takfirit.
Takfirit. Sirit, ja sabeu una nova expressió, si no la coneixeu, en aquest cas per moure's per Islàndia. Recta final d'aquest que t'hi jugues, dir-vos que el Real Madrid ja es dona per tancat, ens diu l'Anton Meana, la incorporació d'Álvaro Carreras, lateral esquerre del Benfica, diu el diari AS que ni tan sols ja ha anat a entrenar ja amb el conjunt portuguès avui. L'operació rondaria els 48-50 milions d'euros. Veurem quan s'acaba fent oficial. I d'altra banda, ja us ho hem dit, que avui comença aquesta programació d'estiu aquí a Ser Catalunya, que el que t'hi jugues des d'ara i durant unes setmanetes ho deixarem a la una, i a la una el relleu l'agafarà el Jordi Cartanyà amb l'Splash. Jordi, què tal? Bon dia.
Què tal, Flaqui? Molt bé, aquí, contentíssim.
Sí, ganes de començar?
Home, ja.
De remullar-se ja una miqueta amb aquest Splash.
Sí, allò, un programa ràpid, fresc i picadet, que et diuen.
Això ens agrada, això ens agrada, que l'estiu és el que necessitem, coses fresques i picadetes. Què ens portareu? Que per la gent que ja la temporada passada us vam poder escoltar, però què ens portes? Què ens portareu aquest any?
Bàsicament, noms propis de l'actualitat que ens vinguin a explicar cosetes interessants. Ja no només l'estiu de la seva vida, però sí que el programa d'avui volíem començar amb un mestre cerimònies d'aquests de la casa que tenim, com és Aymar Bretos.
Home.
I amb ell volem veure una mica com ara la Cadilla també ha tingut una temporada intensa.
Sí.
A Londres amb el premi de la cena de los idiotes. Sí, amb ell conversarà una miqueta sobre els seus orígens també i parlarem de ràdio, que és el que ens agrada fer a vegades els de la ràdio, parlar de ràdio.
I el Marc Tarrida apareixerà, no?
Bueno, Marc Tarrida, Tomàs Sánchez, que el tenim aquí. Tu saps alguna cosa del Tomàs Tarrida?
No,
ningú,
no,
el Marc Tarrida ningú sap on és, no sé. Jo estic intrigat, de debò.
Home,
eh?
És que en teoria...
Ja hauria d'estar aquí.
Sí, estaria bé.
Té el mòbil de missatges i trucades rebentat.
No m'estranya.
Aquí t'ho deixo.
No m'estranya.
Aquí, perquè dic, noi, que començàvem ja.
Doncs ja ho sabeu, aquest estiu a partir de la una, cada dia dilluns a divendres, amb el Marc Tarrida s'hi apareix i amb el Jordi Cartanyà, que sí que és aquí, Splash us acompanya en aquesta programació d'estiu de Ser Catalunya. Que vagi tot molt bé.
Gràcies,
Jordi.
Igualment.
I nosaltres ens hi tornem a posar demà, a les 12 del migdia. Gràcies per ser-hi. Què t'hi jugues? Adéu.
Què t'hi jugues?